21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Una fotògrafa francesa, Agel Fuchs, especialitzada en astrofotografia, va pujar a un cim de 4.200 metres d'altitud per fer una foto de la Via Làctia. Però no qualsevol foto. Sembla que només un pic a l'any, en el mes de març, a l'hemisferi nord, ocorre un fenomen extraordinari en el cel nocturn. És possible contemplar a l'horitzó els dos braços de la Via Làctia al llarg d'una mateixa rotació terrestre. Al final de l'hivern i al començament de la primavera es troben, es donen la mà mentre la Terra gira. Tot un repte per a la fotògrafa que va haver de suportar temperatures extremes de fins a 28 graus baix zero. El cel ens fascina i ens fascinarà sempre. Només esperem que els avenços tecnològics no els aturin de satèl·lits, fems i llums. Arribar al cel, tocar el cel, aquest cel que està tan enfora, tan enfora, tan enfora i que mos fa avançar. I avui hem tingut, per cert, si miram el cel i la meteorologia, un cel bastant teranyinós, que dirien els companys del temps. Un cel poc clar, humit, hagut sol i, de fet, un índex ultraviolat molt alt, de 8. I això vol dir protecció estricta. Per tant, reduir l'exposició solar, eviteu el sol a les hores de màxima audiència i recordeu que es mantindrà així tota la setmana. Així que alerta. Cel és la paraula del programa d'avui. A les Balears tenim la sort, encara que més que sort, és qüestió de conscienciació, de tenir cels starlights. Ara sentíem els meus cantant aquesta cançó. Menorca i Formentera són destinacions turístiques starlight i Menorca, a més, és també reserva starlight, conseqüències de ser reserva de la biosfera des de fa tants anys. Això vol dir que tenen un cel sense contaminació lumínica, un cel que es pot llegir i que no s'amaga davall dels llums artificials. Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, benvingut a casa teva, com estàs?
Hola, bon vespre, feliç, content d'estar sempre xerrant amb tu. És una alegria ser amb vosaltres sempre.
I escolta, a més, mira quina paraula que hem triat avui, cel, quina paraula més meravellosa. Si en Pep Marcús li dic cel, jo sé que podria escriure un tractat, però que te venes cap primer de tot.
A veure, el primer que me venes cap és la meva meitat. És a dir, jo, la meva vida, com saps a tothom, passa entre família, fills, feina, i això és la primera meitat, molt important. Després hi ha una segona meitat, que és quan t'aixeques el cap i mires per amunt, jo m'he quedat embadalit. Sigui de dia o de nit, ja sigui amb els núvols, ja sigui amb el bon temps, amb el mal temps, o amb l'estrella de la nit, que és la lluna, i la nit està l'ada. Per això és la meitat que me contempla i que me complementa.
Idò, amb el sentit de lo que ara mos dius, jo te vull demanar què veus quan mires el cel. Aquí també te pots fer filosòfic, eh? Si vols, què hi veus quan mires el cel?
A veure, jo veig tranquil·litat i, sobretot, una sensació de pau que poques coses me donen. Jo, cada vespre, tu ja ho saps, a la tele, però t'ho dic diverses vegades, però sempre que arriba aquest punt de fosca, que ja de tard, que ets a l'oc, se m'han a dormir, que tothom ja ha sopat, que ha tranquil·litat, jo surto de fora i contemplo el cel. I sigui el que sigui, hi hagi el que hi hagi, ho miro i me dona una sensació de pau i de relax, que no és igual a res, ja sigui veure unes constel·lacions conegudes en el cel, ja sigui veure la lluna plena, ja sigui veure una conjunció de planetes, qualsevol cosa me va bé, o fins i tot algun satèl·lit que passa, que de cada vegada en tenim més, però tot això me dona pau, me dona tranquil·litat i me dona aquest repòs que molta gent necessita, i jo necessito, evidentment, per continuar en sa vida amb més força que mai.
Que fantàstic. I escolta, quantes vegades t'has quedat dormit observant el cel aquests vespres?
Poques vegades, perquè és tan atractiu el que hi ha damunt dels nostres caps que no m'aquest dormit. Ha hagut qualque vegada que sí, que descansament diari, sobretot en l'estiu, que fa molta calor, que jo sofres molt tant la calor, jo soc una persona d'hivern, i ara que començam a tenir molta calor, més de 30 graus, sí que qualque vespre ha tombat a la terrassa mirant per amunt, qualque dia sí que he fet una capada o dues, però el normal és que no, és que me quedi embadalit mirant al cel i que després ja me'n vaig al llit amb la tranquil·litat guanyada d'observar el que tenim damunt del cap.
Que fantàstic, i més si viviu a un lloc que se pot observar un cel hermós, és que viviu a pobles, a fora vila, no? A la ciutat és un poc més complicat. I en Pep Marcús mos anima a mirar el cel, ho fa en conferències, en xerrades, entrevistes com aquesta, i organitzant plantades de telescopis. Quin és el moment més impactant que has viscut mirant el cel, si en pots destacar algun?
Mira, quan he pensat en el moment que més m'ha sorprès, te diré, te destacaré un moment en què vàrem veure en uns quants, sortia Venus per darrere la Lluna. Això se diu una ocultació, és a dir, quan una estrella important o un planeta, en aquest cas Venus, se posa darrere la Lluna, desapareix, evidentment, veient la Lluna, i quan surt per damunt, quan acaba aquesta ocultació, brilla moltíssim. I ho vàrem veure en directe a les 5 des de matí, fa molt d'anys, uns companys i jo, que estàvem a les Salines, en el cap de les Salines, agafant fotos de la Via Làctea, i allà vàrem mirar cap a ser un moment donat que estava sortint un quart minvant preciós i de cop i volta vàrem veure, puf, un llum brillantíssim que mos pensaven que havia estat un impacte de meteorit. No, això ha estat Venus. I mos vàrem despertar de cop en aquell moment, mos va fugir la son, mos va fugir el cansament i vàrem quedar embadalits veient aquest planeta que brilla moltíssim a les estaldes de matí, Venus, sortint per darrere de la lluna. Això sempre és espectacular.
I en Pep Marcús, cap a on mira primer? Si avui haguessis de plantar un telescopi, cap a on enfocaries?
Bé, vull veure jo treure el telescopi segur, perquè ara que tenim uns cels molt net de núvols, aprofitaré i trec aquest telescopi fort i no em moguis. Maldament, hagi feia el cent de mà, és indiferent. El primer que aniré a veure serà Venus i Júpiter, que estan a ponent i de cada vegada estan atracant menys. La gent, si mira cap a ponent aquests dies, aquesta setmana, a principis de juny, veurà que hi ha dos punts brillants, molt brillants, i de cada vegada se van ajuntant més. Són Júpiter i Venus. I després, evidentment, l'estrella dels vespres, aquesta lluna que quasi és plena, ja ha passat la lluna plena, perquè, per cert, tenim una lluna plena que se diu lluna blava, dia 31, diumenge, ja van tenir la segona lluna de plena dins un mes natural. Això s'anomena lluna blava. I doncs, ara, de cada vegada surt més tard la lluna, tenim més fosca nocturna, de qual cosa miraré evidentment aquesta conjunció planetària i després la lluna, que sempre és un plaer observar-la nit rere nit, així com van canviant les ombres de damunt els cràters.
Que mos hipnotitza aquesta lluna plena. A veure, ets capaç de fer un top 3 d'allò que passa o ha passat en el cel, sigui bo o dolent, que vulguis destacar?
Bé, top 3 de positiu, qualsevol trànsit o ocultació per damunt les llunes de Júpiter o per darrere de la lluna, això sempre és destacable, planeta Júpiter o, per exemple, Venus, que van per darrere sovint quan surten, com he dit abans, això és espectacular, i també joc de llunes per davant la superfície de Júpiter, això seria una meravella que tothom hauria de mirar, la lluna sempre és espectacular i podem passar-nos hores i hores veient com realment va canviant la llum per damunt la superfície de la lluna a un mateix vespre, i qualsevol pluja d'estels que tinguem amb lluna nova sempre és destacable. El top 3 de lo millor que hi ha en el cel. Després, top negatiu de cada vegada més, la presència cada vegada més i més i més de satèl·lits artificials que contaminen l'òrbita baixa de la Terra i fan que no vegin les constel·lacions com ens toca veure-les. Això seria el que destacaria més del cel aquests dies.
No sé què dirà el telescopi James Webb. M'imagino que ha dut totes les antenes posades per no topar en res de tot això que volta pel cel. Però avui tenim el telescopi James Webb, però pensava jo que se'n somos com en Galileo o com l'astrònom mallorquí Vicenç Mut a Mengual, que varen observar el cel amb una mirada científica. Avui no seríem aquí. Tu penses això de tant en tant, Pep?
Jo penso que les mateixes constel·lacions, estrelles i lluna que varen veure aquestes persones, i fins i tot en Juli César o qualsevol heroi que tinguem, no sé, Agustina Dragó, qualsevol persona que nosaltres tinguem en ment, si el SAS escapa a la seva època, veuria exactament el mateix que veiem avui, sense comptar els satèl·lits, evidentment, veuria les mateixes constel·lacions, els mateixos estels, la mateixa lluna, i això ens fa còmplices de la humanitat, que tots hem tingut el mateix cel damunt dels nostres caps, per la qual cosa l'hem de protegir i hem d'evitar que perdem el cel nocturn, que és el que estem ara, anant en col·lisió directa, malauradament. I si el SAS escapa en Vicenç Mut o en Galileu, se'n darien en compte que no podien fer les investigacions que van fer a les seves èpoques perquè el cel no té la qualitat nocturna que tenien fa 200 anys enrere, la qual cosa és una alegria veure el mateix que ells, però una tristesa saber que de cada vegada ho veiem de manera pitjor.
Idò, mireu que interessant això que ens explica en Pep Marcús, un home que ja fa setmanes que xerra de l'eclipsi des mes d'agost. A més, te toca a prop. Jo no ho sé, tu me dius. Jo no sé si està sobrevalorat aquest eclipsi o és realment un esdeveniment únic, a veure.
No està sobrevalorat. Això serà una oportunitat única i exclusiva. No ha passat mai a damunt les Illes Balears. L'observació d'un eclipsi tan baix a l'horitzó i un quart d'hora més tard, aproximadament, la posta de sol amb el sol eclipsat, serà la primera vegada que ho vegem des de les Illes. Això és una meravella i una oportunitat única. Ara bé, t'he de dir que ja m'han contat això, m'han dit amics meus, dient, Pep, tot el que passa en l'eclipsi és culpa teva, perquè ets tu que n'estàs xerrant, ets tu que estàs fent publicitat, ets tu que estàs avisant a tothom on no ha d'anar, estàs avisant que serà una oportunitat única, la qual cosa sí. A vegades, però de cada vegada hem de fer més feina a l'hora d'explicar que s'haurà des de pràcticament tota Mallorca o totes les Balears, la qual cosa que ningú faci desplaçaments innecessaris. Serà espectacular, això sí. Venga. I esperem que el cel acompanyi, en aquest cas la meteorologia, que agost sol passar que tenim bon cel.
Sí, aquesta és una altra, sí, que és important. Tu deus tenir molts de gadgets i aplicacions per mirar el cel, no en tenc cap dubte. Ens recomanaries per acabar alguna que sigui manejable per la generalitat dels oients perquè puguem emprar i aprendre més del cel, Pep?
Bé, tenim moltes apps avui per avui gratuïtes per qualsevol tipus de mòbil, per els Androids i per els iPhones i per tots, és a dir, podeu triar. Ara, jo destacaria una que m'agrada molt, que és Go ISS Watch, ISS, les lletres ISS en el cercador, i surten una quantitat ingent d'apps per recercar l'Estació Espacial Internacional quan passa per damunt del cel, que moltes vegades veiem un punt brillant que va passant molt ràpidament per cel, no sabem que no és un avió a l'Estació Espacial Internacional o l'Estació Espacial Xinesa, i amb aquesta app Go Geo ISS Watch, amb aquesta app podem veure exactament el moment que passarà per nostres caps. I sempre és espectacular dir, mira, aquí hi ha tres persones, tres astronautes que passen per damunt dels nostres caps. Jo destacaria aquesta.
Beníssim. Idò, ara el tancament és per tu i jo te demanaria que tanquis així com ho fas sempre que xerram i quan col·laboraves setmanalment amb aquest programa i amb el replà, tot teu, Pep Marcús.
Jo diria a tots els oients i les oients de les Illes Balears que no s'oblidin mai de mirar el cel, que està ple de meravelles.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón. Yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos
van. Ja queda poc perquè arribi el gran dia que està esperant tot el mallorquinisme. El Real Mallorca torna a jugar una final de Copa 21 anys després.
Bueno, al final, aquesta setmana ho pensava, no? Pot ser algo grandiós poder aixecar la Copa, no? Al final vaig veure en Nadal aixecant-la, tu veus les fotos d'aquell dia i va ser algo màgic i m'encantaria pues, poder celebrar algo tan gran amb la nostra afició, amb el Mallorca, amb el mallorquinisme, que al final som ells, no? L'altre dia li vàrem donar la senyora bona, tota l'afició i nosaltres en el juvenil, que va sortir campeón, i quan l'afició cantava campeones, campeones, mira, som a por la pell de gallina, no? Al final, pues, m'imaginava a nosaltres guanyant la Copa i celebrant-ho pues, a Sevilla i aquí som un grup espectacular, crec que ens ho mereixem tots els que venim des de segona B i m'encantaria poder viure aquesta experiència i ara pues, ho tenim a la nostra mà, no? Que poder ser campions i poder alçar la copa.
Que aviat es passa del cel a l'infern o de l'infern al cel. Ara precisament sentíem al començament del programa de l'infern al cel, amb Esperi Betres Televisió, en els capitans del Real Club Esportiu Mallorca repassaven amb els companys d'esports els temes més destacats del club, des del descens a l'infern de la segona B fins a l'ascens al cel que podia ser guanyar la Copa del Rei. Mes d'abril, any 2024, ja sabeu que després va guanyar l'Atlètic i avui el Mallorca ha baixat a segona divisió.
We know it's a difficult moment and the first thing I want to do is apologize to all the Mallorca fans. We know we have not achieved our objective and we need to take responsibility. I sincerely apologize to all of you who have been supporting the club for many, many years.
El que dèiem del cel a l'infern hi ha només una mala passa. Entre avui i demà miram cap amunt, miram el cel, perquè avui dedicam el programa a una paraula que és física, meteorològica, poètica, literària, però també podríem dir que sobretot espiritual. Cel. Com és el cel? Com ha canviat la nostra manera d'imaginar-lo al llarg dels segles? Per fer aquest primer viatge, avui ens acompanya Jaime Vázquez, que és teòleg, professor del CSAC, periodista, estudiós de la Bíblia, autor, entre d'altres, de Guia de la Bíblia, Los manuscritos del Mar Muerto, i Qumran, que és el seu darrer llibre, també justament sobre els manuscrits de la Mà Morta. Jaime, benvingut al programa, com estàs?
Hola, què tal? Gràcies per contar conmigo.
Gràcies per ser-hi, que sempre ens agrada molt xerrar amb tu i aquests temes crec que són molt interessants també per als oients. A la Bíblia, Jaime, trobaríem una resposta senzilla a la pregunta, mira, relativament fàcil, que és què és el cel?
Bueno, senzilla no, perquè el cielo és uno de los espacios, de los escenarios que más se citan en la Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, en la Biblia judía, la Biblia hebrea o primera parte, básicamente el Antiguo Testamento cristiano, y es uno de los escenarios más recurridos, más recurrentes y un referente tanto para judíos como para cristianos. Entonces, y eso hace que haya una evolución de la imagen, del significado de lo que es el cielo en la Biblia.
Molt bé, que interessant. Vinga, i donem-me a començar pues, principi de tot, i això també em fa pensar que del Gènesi vàrem parlar en el primer programa d'aquest Entre avui i demà de les paraules polisèmiques. En aquest Gènesi hi trobam un cel que es descriu com un tipus de cúpula física. Què significava el cel per a aquells primers escriptors?
Bueno, pues sí, efectivamente. Empezamos por el principio. El Génesis ya cita el cielo en sus primeros versículos, en las primeras líneas, como algo que hay que organizar, ¿no? Organizar el caos inicial que en los primeros versículos dice que hace Dios, dice el autor que hace Dios, y es separar el cielo de la tierra, ¿no? Y ahí generar pues una distancia que se va después haciendo patente a lo largo de todos los libros del tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? Esto tiene una raíz, una causa, una justificación, que ese relato, esos relatos de los orígenes se escriben en Babilonia. Son relativamente modernos con respecto a lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de los orígenes o de la creación del universo, ¿no? Entonces, esa modernidad que es Babilonia, el exilio en Babilonia, hace que haya una influencia muy grande de las culturas mesopotámicas.
Tenim aquest cel que tu ara deies que se separa el cel i la terra. El cel passa a ser la casa de Déu, no? Al marge dels humans. Per què tanta distància entre la terra i el cel?
Claro. Sí, sí, ahí está. Esto es influencia de las tradiciones mesopotámicas, ¿no? De documentos como el poema de Gilgamesh, el Enuma Elis, de los cuales los autores, y otros más, ¿no? De los cuales los autores bíblicos pues elaboran sus relatos de la creación. ¿Por qué hacen una separación? Bueno, porque hay que empezar a hablar del Dios uno, el monoteísmo, y para explicarlo, pues como es muy difícil, pues nos lo imaginamos y lo situamos en un escenario distinto al nuestro. Esto es la imaginación, ¿no? Y ahí es en donde, pues claro, en un momento en donde no había, el ser humano todavía no había llegado a la luna ni había ido al otro mundo, al cielo, pues entonces generaron un espacio que se podía imaginar ver de alguna forma en la distancia, ¿no? Y esta es la razón por la cual se crea esta distancia tan grande como algo que es inalcanzable, al menos desde la vida terrena o desde la vida humana.
Clar, ja tenim aquest cel, no?, que no podem assolir des de la terra. I també apareix l'infern, en un moment donat tenim aquesta claro. Dicotomia entre el cel i l'infern. Ja no xerra de la part d'enmig, ja no xerra d'espurgatori, que ho podem comentar, però tenim el cel i tenim l'infern. Perquè sí. En quin moment apareix aquesta separació?
Esto aparece, es influencia, porque todo es influencia siempre, ¿no? Influencia de la cultura griega, de los clásicos griegos, del dualismo, de la figura de Platón, bien, mal, cielo-tierra, ahí lo tenemos, ¿no? Son los escritos griegos, aunque hay una preparación en últimos libros del exilio y primeros del posexilio, pero sobre todo son los escritos griegos del Antiguo Testamento cristiano, la literatura sapiencial, básicamente, que llamamos del Antiguo Testamento, en donde nos encontramos un reflejo de este dualismo, ¿no? El bien y el mal, bueno, pues ahora se traduce en el cielo y en la tierra, ¿no? El cielo como el lugar ideal, maravilloso, fantástico y estupendo, y la tierra en donde hay problemas y está el dolor, el sufrimiento y la enfermedad, ¿no? Esto es otra vez herencia, en este caso, del helenismo, ¿no? De la cultura griega. No olvidemos que Alejandro Magno ya conquista el año 330 Jerusalén y a partir de ahí pues la cultura griega hace que todo se traduzca al griego y además empiece a escribir lo que no se había escrito en griego, incluido el Nuevo Testamento, que en época romana se está escribiendo todavía en griego, ¿no? En latín o siquiera en hebreo.
I d'aquí tenim aquest cel i aquest infern i després tenim ja l'època de Jesús de Natzaret. No sé si aquí el concepte canvia, ell parla de la metàfora del regne dels cels. Com han d'entendre aquest cel de l'Evangeli, Jaime? Un lloc per arribar-hi, pel més enllà, per viure a la terra, com l'han d'entendre?
Sí, la figura del reino de los cielos es algo que aparece primero en la literatura evangélica, donde atribuido los evangelistas a Jesús a través de parábolas, ¿no? Hay un buen número de parábolas en el Nuevo Testamento, que son esta especie de cuentos metafóricos o simbólicos que Jesús dice a sus discípulos, que tienen todas las parábolas una moraleja, una interpretación, un significado que en muchas ocasiones los mismos evangelistas ponen la interpretación en boca de Jesús. Bueno, pues estas parábolas, muchas de ellas comienzan con el reino de los cielos se parece a... y luego viene la parábola, ¿no? Bueno, pues esa introducción que el autor atribuye a Jesús, lo que hace es que Jesús está otorgando al cielo una nueva dimensión, o sea, un carácter diferente, ¿no? El reino de los cielos es sinónimo, en este caso, sobre todo en las parábolas y en boca de Jesús, de la vida eterna. Lo que pasa es que la vida eterna pues es como más abstracto, más difícil de explicar. El reino de los cielos como que es más fácil de comprender. Yo creo que es igual de difícil, pero en cualquier caso parece que en aquel momento... ¿Por qué? Porque el reino, monarquía, era una palabra... Era un término en plenas monarquías en ese momento, sobre todo ahí tras la caída de Herodes, la muerte de Herodes el Grande, los sucesores de los hijos de Herodes, o sea, ese conflicto que había, la imposición de los romanos, el emperador de Roma considerado también rey, bueno, toda esta ficción de alguna forma histórica en torno a la figura de la monarquía pues hace que Jesús utilice el símbolo del reino de los cielos como algo distinto, nuevo, novedoso, ¿no? Que es el anuncio de la vida eterna, nada más, es muy simple, ¿no? El reino de los cielos en Jesús es sinónimo de vida eterna, o más allá, o vida después de la muerte, ¿no? Que es el mensaje de Jesús en el fondo que cuentan los evangelistas.
I separar-ho de la vida terrenal. I després, en el final de la Bíblia, tenim l'Apocalipsi, si hem començat pel Gènesi, i en aquest Apocalipsi es parla de la Jerusalem celestial, una Jerusalem on no hi ha dolor. Això també és un cel. Com hem d'entendre aquesta imatge?
Claro, bueno, pues sí, está bien esto de empezar con Génesis y terminar con el Apocalipsis, ¿no? Porque es ver la Biblia en 10 minutos. Efectivamente, el Apocalipsis y sobre todo al final del libro del Apocalipsis aparece la nueva Jerusalén, ¿no? Como la Jerusalén celestial. Y esto es, claro, reflejo una Jerusalén corrompida, como era la que había en el siglo I, llena de conflictos y enfrentamientos, pues una Jerusalén distinta, ¿no? Lo que había sido hasta ese momento una ciudad idílica y centro del universo, como era Jerusalén, pues ahora se convierte y que se había transformado en pues un núcleo de perversión, pues ahora lo que se convierte es una expectativa nueva, un cambio radical, que es la metáfora del Apocalipsis. No olvidemos que el Apocalipsis, el autor del Apocalipsis, que es Juan, lo que hace es utilizar la simbología para idealizar, ¿no? Primero lo que están viviendo, que es la persecución de los primeros cristianos por parte de los romanos, y eso pues traducirlo en una expectativa esperanzadora, ¿no? Bueno, pues llegará un final del mundo, un final de los tiempos, esa esperanza de alguna forma mesiánica de la segunda venida de Jesús, el fin del tiempo y que la llegada del reino de los cielos, la llegada en este caso de la Jerusalén celestial, ¿no? Una ciudad que volverá a ser o será ya de forma definitiva pues va a ser un nuevo paraíso, ¿no? No olvidemos que el Génesis comienza con un espacio físico que es el Edén, el paraíso, sí, sí. Y la Biblia, el Apocalipsis termina con un nuevo espacio físico ideal que es el de la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén.
Ah, i ara m'has fet pensar que paradís és una bona paraula també, polisèmica. Mira, jo sempre vaig mal de paraules. Aquesta
pues
també...
ja tenim otra sessió.
Exacte, aquesta també m'agrada. Mira, me la cap de punta. I escolta, Jaime, per acabar, en aquest segle XXI, com diries que és el cel per als creients, cristians, jueus, que veuen d'aquesta Bíblia, que hem detallat en 10 minutets només?
Sí, sí. Bueno, yo creo que cualquier cristiano, y también no cristiano, en el fondo considera que el cielo no es el cielo que nosotros miramos cuando levantamos la mirada o la cabeza hacia lo alto, hacia arriba, ¿no? Es un espacio distinto, distante, no sé si imaginable de alguna forma, pero intangible, es decir, incapaz, que no, solo la fe te permite pensar en un cielo como un lugar, ¿no? Yo diría que es la vida después de la muerte. ¿Y eso cómo se describe y dónde se sitúa? Bueno, pues como se describe el creyente o los creyentes en este caso, tenemos pues una expectativa ilusionante que nos permite vivir en esta tierra pues con una esperanza y bueno pues y el no creyente pues qué ve pues el cielo como bueno un espacio como otras muchas religiones sitúan también escenarios post mortem, o sea después de vida después de la muerte pues con unos espacios pero que son incapaces imposibles de precisar o de describir, ¿no? En este sentido
y siempre nos ha fascinado y nos seguirá fascinando porque que, a més, els coneixements d'aquest cel són cada vegada més grans. Escolta, Jaime Vázquez, com sempre, moltíssimes gràcies. Professor del CSAC, teòleg, doctor, com és? Que ara ho anava a dir ràpid, sí, clar, doctor en teologia bíblica, per això en sap tant, i autor de llibres relacionats també amb la Bíblia. Moltíssimes gràcies per aquesta estona, com sempre.
Gràcies a ti, un placer.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Al cel.
Ah, cel.
Era fàcil, aquesta era fàcil.
Era fàcil que vés estar en el cel, bé, sí. Quan fa bon temps.
Sí, sí, sí. En dies, o igual en dies com aquestes setmanes, aquests dies han estat una miqueta, quasi te diria que millor estar a Vallterra que en el cel, perquè amb aquesta calor...
Cel és la nostra paraula. Jo confesc que en Antoni li cerc paraules que siguin fàcils cinematogràficament, però també sé que després te complic, perquè és molt complicat trobar o escollir, millor dit, les pel·lícules d'aquesta llista, però sempre m'ho sorprèn.
T'he de dir que n'hi havia 5 més a la llista i els he eliminat perquè era allò de... No pot ser, no em puc posar tantes. No, 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 no. Hi ha hagut de triar. El primer cel en el que vull que anem és molt més gran des que veiem des d'aquí.
No existe el astronauta perfecto. Como tampoco existe la madre perfecta.
Es mañana cuando te vas.
I això és Pròxima, la història d'una mare astronauta que és seleccionada per anar a l'espai i ha de deixar a la Terra a la seva filla de 7 anys. És història de l'amor entre una mare i una filla. És un relat molt delicat que, a més, utilitza el feminisme com a motor. Bàsicament perquè això que és terrenal i el que és sideral se mantenen en un equilibri entre la conciliació familiar, la moda de la mare, la part laboral... Jo crec que, a més, és un dels millors papers d'Eva Green i una història en les dosis justes d'emoció i d'informació. Emociona per lo que conta explícitament i emociona per lo que no conta, sinó que només intueix. Jo he de reconèixer que és una pel·lícula que me va encantar, d'aquestes que no te l'esperes i de sobte dius, hola! Perquè, clar, és història d'un astronauta en el final, que se'n va... que ha d'anar amb un viatge de molt d'anys i, clar, deixa la seva filla, una mare fredina, que està... A més, és una pel·lícula francesa, aleshores, clar, ja d'aquí ja estàs traient molt d'elements que tindries normalment una pel·lícula sobre l'espai, sobre viatges espacials, que és fantàstica. O sigui, és el cel, però realment és el cel en aquesta història. No és l'espai, és el cel. És molt xula.
2019, Pròxima, apuntadíssima, apuntadíssima. I per on seguim?
Seguim per un altre lloc molt, molt distint, perquè, a més, el cel també se pot convertir en un camp de batalla.
Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años.
¿Coronel?
Buenos días.
Buenos días.
¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí?
Casi 6 meses. ¿Y tú?
Acabo de llegar.
Madre mía, ¿te gusta Las Vegas?
Mucho.
Hi ha més de 10.000 drons militars en funcionament en el cel ara mateix. I són els protagonistes de Espies des del cielo, s'història d'una operació militar a Kènia on un grup de militars ha de posar damunt sa balança sa vida o sa vida. O sigui, així, bàsicament, perquè bueno, és una operació aquí on s'ha d'atacar un punt determinat, però hi ha civils en el voltant. I ho han de fer des del cel, des d'aquests drons que vigilen absolutament tot. Té 2 actors que la fan obligatòria. Helen Mirren, com a general brutal i duríssima, i és desaparegut, jo crec que és la darrera pel·lícula que va fer Alan Rickman, en el qual sempre és un plaer veure-lo a la pantalla. A més, és una història interessant en tots els sentits, perquè te genera un munt de dilemes èpics, ètics, des de tots els angles possibles, i fa partícip a l'espectador constantment, perquè té una part de vocació explícita, que no sabem ben bé si és inconscient o no, inconscient, que t'explica tot el temps el caràcter burocràtic d'una guerra que se fan als despatxos. És tensa i intensa i, a més, provoca debat. O sigui, que més poden demanar, no? És superinteressant.
Que bo, Espies des del cielo. Sempre que surt Alan Rickman, em pareix impossible que estigui mort aquest home, no?
Sí, eh?
Ah, que sí?
Sí, és una cosa que el veus i dius, no pot ser, però sí.
Sí, cel és la nostra paraula, segurament mos escolta des del cel, Alan Rickman, el cel de
esperem que sí.
Cinematogràfica.
Dia.
Va, que seguim.
Hi ha cels que són el paradís somiat i que a vegades se desmoronen.
Siento como si no quedara nadie con quien pudiera hablar.
A veces quien mejor nos entiende es la gente más alejada de nuestro mundo.
A menudo fracasamos en esa clase de amor. El amor que nos hace abandonar nuestra vida y nuestros planes. Por un breve toque de Venus.
En els anys 50, un món en el que domina racisme i intolerància sexual, una acomodada i modèlica mestressa de casa ha de gestionar una gravíssima crisi matrimonial a un lloc on el que diran pesa molt més que la resta de coses. Això és Lejos del Cielo, una pel·lícula que parla de tot amb un estil sublim i elegant, però molt, molt contingut. L'artificialitat de l'època és perfecta per examinar racisme, homosexualitat i els sacrificis de les dones a una societat de classe mitjana, però sense gas, quasi sense aixecar la veu. A més, és una pel·lícula de Todd Haynes, un director que aquí on tot és estèticament perfecte. Vull dir, és allò que el veus i dius, uf, jo vull ser lo elegant que són els personatges en les seves pel·lícules. És brutal el que fa aquest tio. Carol és meravellosa i aquesta és tremenda. I, a més, té Julian Moore i Dennis Quaid, que tots dos estan absolutament sublim. És un drama en totes les lletres. Aquí on el cel se destrueix i se desmorona amb una sola imatge, a partir d'una sola imatge. És fantàstic.
Que bo, que ben explicat, Toni Camps. Cel és la nostra paraula. Aquesta és una llista de pel·lícules divines, podríem dir.
Sí.
Amb quina continuem?
El cel, així, com allò que entre la mort i la vida, contràriament a el que diuen els catòlics, és més comú en el cinema del que apareix.
Es guapo. ¿Le gustas tanto como él a ti?
Abuela, déjalo ya, por favor.
¡Mamá, mírame! ¡Sonríe!
Me llamo Salmon, casi como el pez.
Marinero a toda vela.
De nombre, Susie.
Adiós, papá.
Adiós, Susie.
Eres preciosa, Susie Salmon.
Tenía 14 años cuando me asesinaron.
Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
El 6 de diciembre de 1973.
The Lovely Bones és l'adaptació cinematogràfica de Desde mi cielo, una novel·la que narra la història d'una lota que després de ser assassinada veu el transcurs de sa vida, de sa seva família, dels seus amics, de sa desesperació des que l'estimaven, la veu des del seu propi cel, des d'un cel que ella s'ha imaginat, ella ha dibuixat i està allà contemplant-ho tot. Després del Senyor dels Anells i de King Kong, Peter Jackson va dirigir aquesta pel·lícula tornant a terrenys molt menys grandiloquents, amb una pel·lícula absorbent, estones realment fascinant. I és cert que s'argument té trossos que tremola una miqueta, però no arriba a caure i té moments absolutament genials. A més, que crec que és un dels primers papers de Saoirse Ronan, que és fantàstica aquesta dona per veure-la a la pantalla, té aquesta mirada com a, és una incògnita tot el temps, no saps ben bé què és el que està pensant, és magnífica. The Lovely Bones de l'any 2009 amb Saoirse Ronan, Mark Wahlberg i Rachel Weisz i Stanley Tucci dirigits per Peter Jackson.
Que s'ha traduït aquí, o s'havia traduït com a Desde mi cielo, no?
Exacte.
I també aquesta imatge que tu ara mos deies.
Exacte, sí, però aquí, curiosament, a Espanya se va estrenar com The Lovely Bones. Ah, no se va estrenar com Desde mi cielo, però la novel·la se diu Desde mi cielo. A Llatinoamèrica se va mantenir el nom de la novel·la, però aquí se va titular com a The Lovely Bones. Uh-huh. I tenim una bolla extra que, bueno, i si el cel fos un lloc aquí on els morts esperen o no?
Cuando yo diga banderitas, todos a mover las banderitas. ¿Banderitas? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien.
Señor maestro, Gerardo no mueve la banderita.
Gerardín, mueve la banderita. Gerardín, que muevas la banderita.
No.
A finals de l'Espanya dels anys 40, el propietari d'una ortopèdia té un parescut casual però perfecte en Francisco Franco. Així que un moment donat el segresten i l'entrenen per ser el doble del dictador en alguns actes de menor importància. Ja saben que Franco, un moment donat, se va dedicar a inaugurar moltíssimes coses, no? Mines, pantans, sobretot pantans. Clar, no podia estar per tot. Aleshores, agafaren un doble i el feien inaugurar coses, no? La seva família el dona per desaparegut, però no per mort. I això és Espérame en el cielo, una comèdia exemple del cinema que se feia a Espanya en els anys 80 amb... dirigida per Antonio Mercedo amb un Pepe Soriano absolutament magnífic com a Francisco Franco i José Sazatornil, Chus Lampreave, tot aquest elenco de personatges que deies, mare de Déu, és vera que és enginyosa, és agradable, té molt bons actors, però queda una mica en terra de ningú. El que passa és que jo crec que l'havia de dur, perquè Espérame en el cielo és un clàssic de... Crec que és de les primeres pel·lícules que se va fer, és del 88, les primeres pel·lícules que se va fer així, enriguent-se de la figura del dictador a mano llena, no? Sense... A més, tot el temps surten... Bueno, ja ho sentíem en el trailer. Franco, Frank, tot el temps, aquestes imatges de nins amb banderetes i tal. Mueve la banderita, Ricardito! Saps? És que és com molt... És molt, com molt patètica en el mateix temps, però molt entranyable. I és un retrat de lo que era Espanya en els anys 80, en aquella època.
Molt bo. I ara que deies dels dobles, he recordat en Chaplin, vull dir, també pot ser una...
Sí, sí, sí.
Recurrent en Exacte. El cinema, bé, i segurament a la vida real també. Aquesta cebolla extra...
Aquesta cebolla extra,
ja no en tenim
sí,
més.
Ja no en tenim més.
Oh, molt bé. Saps amb el que pensava també? Amb aquella pel·li que ara ho mirava i no recordava que fos tan antiga, de l'any 78, El cielo puede esperar.
Sí, sí.
De Warren Beatty. De Warren Beatty. I na Julie Christie.
Sí, sí, que era aquell jugador de rugby que se mor, però com que, és que no s'havia de morir, però clar, en les coses en les que havia de tornar, doncs com que l'han incinerat alterat, pues ja no pot tornar a aquell cos, aleshores torna a un cos d'un milionari que va morir molt peculiar. Bueno, és una comèdia bastant xunga.
Sí, però jo però... la recordo petita i clar, que me feia moltíssima gràcia.
Perquè nosaltres les veiem de petits, aquestes pel·lícules...
Que les repetien contínuament,
exacte,
no?
Les repetien contínuament i que i jo crec que mos passa moltes vegades amb aquestes històries que... tu recordes la vegada que la vares veure i quan la tornes a veure ara i penses, mare de Déu, quan li ha passat el temps per damunt.
Clar que ha passat, això, i en altres també. I en altres també. I de Toni Camps, res, que mos veiem en el cel.
No? Mos veiem en el cel. Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
La lluna rafola i el vent sobre el mar. Brama la vedella, renilla el cavall. Jo no sé què fer, si riure o plorar, a record de soles amb un davantal. Els pits se naixien alegres per a dalt, des de la terrassa miràvem passar els núvols als dies, la brisa en el blat, barana de ferro i tu barana.
Anem arribant al final del programa amb aquesta musiqueta de Xaloc, amb ganes de quedar embadalits també, mirant el cel, una paraula que gombola cel, que ens fa mirar més enllà, que ens calma, perquè fins i tot després de les tempestes torna a sortir el sol.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Alejandro Domènech, benvingut a Entre avui i demà d'Ivetres Ràdio. Com estàs?
Pues muy bien, de maravilla.
Mira, i d'avui la paraula cel mos ha duit fins a tu. Ara els oients entendran per què. Però primer de tot te deman, si te dic cel, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que te ven al cap primer de tot, Alejandro?
Si pienso en el cielo, en el cel, el primer que me ve, ¿no? Lo primero que me viene, pues es lo que lo envuelve todo, ¿no? Y lo que nos rodea, también lo que nos permite, pues de vez en cuando evadirnos de esta vida tan loca que llevamos con un sinfín de tareas una detrás de otra y bueno, pues elevar la vista al horizonte y pensar más allá de lo que nos está atrapando, ¿no? Cada día.
Que bé, que ho hauríem de fer molt més mirant el cel. Avui sí. Aquesta ha estat la nostra paraula i ho és. Vos present Alejandro Domènech, que és enginyer, que és soci i director d'operacions del despatx d'arquitectes CelRAS. Ara ja començau a entendre perquè hem tocat la seva porta, que és un despatx de Castelló, però que també té seu a Mallorca. I per què aquest nom de CelRAS pel despatx, Alejandro?
Pues mira, el nombre de CelRAS es un poquito el lugar que ocupa el arquitecto, ¿no? Que está entre la tierra y el cielo, ¿no? Como en esa línea que separa, ¿no? Esa línea del horizonte, porque al final los arquitectos lo que hacen es que modifican el paisaje. Y la palabra CelRAS se emplea, ¿no? dentro del sector, porque el CelRAS es el falso techo y es también lo que delimita pues lo que tenemos entre el suelo y el techo de la siguiente planta. Un juego de palabras y que trata de ubicar también el papel del arquitecto en la sociedad como transformador de paisaje.
I de m'encanta perquè nosaltres aquí també jugam amb significats de les paraules, així que és perfecte.
Sí, sí,
I si anem a la definició de diccionari de CelRAS d'un edifici, aquest fals sostre, que amaga un CelRAS, que hi ha dins un fals sostre, o que hi pot arribar a haver?
Dependerá mucho del tipo de vivienda, del tipo de edificación, pero vamos, si vamos a nuestras casas, ¿no? Pues en el falso techo, en el CelRAS, ahí se esconden o es el lugar que se utiliza para ubicar los pasos de instalaciones, las luminarias, poner todos los cables que vamos a necesitar para conectar hasta los cuadros eléctricos, los tubos de ventilación, los tubos de aire acondicionado, bajantes de saneamiento, fontanería. Y ya si te vas a instalaciones un poquito más complejas, como podrían ser pues instalaciones sanitarias, hospitales, etcétera, pues imagínate, todo eso va pues multiplicado, y la verdad es que el paquete que hay dentro del falso techo pues es un paquete complejo donde pasan pues un sinfín de instal·lacions.
No fas pensar, ara que te sent xerrar, que és un poc com el cos humà, no? El cos pot ser la casa que veiem, l'edifici, sí, i tot el que tenim a dins, que està perfectament coordinat i és supernecessari, és tot el que estaria dins aquest cel ras, no?
Exactamente, es un ejemplo buenísimo, es un ejemplo buenísimo, y además porque muchas veces cuando disponemos los edificios parece que nos olvidemos de todas esas instalaciones que son tan, tan necesarias para el funcionamiento del edificio, de la misma forma que todas estas cosas que no se ven en el cuerpo humano, pues al final son vitales, ¿no? Nunca mejor dicho, para el funcionamiento de nuestro organismo.
Totalment. I tu ets especialista en estructures civils, ets enginyer, ho havíem dit, i hauràs vist i m'imagino que he dissenyat tot tipus de cel ras. Hi ha alguna estructura que recordis especialment, no sé, per les seves dimensions, per la seva usabilitat?
Si pensamos quizás en estructures que he dissenyado Celras, pues sí que estamos bastante orgullosos de un par de proyectos singulares en cuanto a cálculo de estructuras, pues una vivienda que hicimos precisamente en Ibiza, con una estructura bastante, bastante compleja, que supuso un desafío para el estudio. Y si vamos a estructuras civiles o ya como obras de referencia, a mí me gusta mucho, bueno, dicen que es la estructura más bonita del mundo, que es el puente de Salguinatovel, de Robert Maillard, que es un puentecito que permitió el acceso a una pequeña aldea en los Alpes, y que justamente el hecho de que sea una estructura tan bonita es porque ahí pues concurrió el ingenio del ingeniero, junto con el imperativo de consumir los mínimos recursos posibles para diseñar el puente que t'he comentat.
Molt bé, i mos ho deia en Alejandro en començar, xerràvem d'aquest cel ras, d'aquest cel, no?, que hi ha damunt dels edificis. Aquest és una expressió, de fet, a cel ras, que feien servir per expressar que algú o alguna cosa està sense sostres ni recer. Per exemple, quan dormim a cel ras, a la platja o a la muntanya. Però, clar, quan dorms a cel ras és que tens damunt aquest cel tan meravellós, no?, que veiem, per exemple, a la Comunitat Valenciana o a les Illes, que és on fa feina justament els despatx de cel ras. I mos avançaves una micona, Alejandro, però com condiciones l'espai, els llocs, el llum, a l'hora de projectar una casa o un edifici? Com vos condiciona a vosaltres?
No se puede pensar en concebir un edificio abstrayéndolo de lo que va a ser su entorno. De hecho, es fundamental intentar, como decíamos antes, que el arquitecto, ¿no?, juega un papel pues modificando el paisaje. Eso se tiene que hacer con el máximo respeto, cariño, cautela, sabiendo que estás haciendo algo que va a modificar y que va a tener un impacto tanto en las personas que van a utilizar ese edificio como en el resto de personas que a lo mejor no lo utilizarán, pero que pasarán alrededor. Entonces, un punto de partida básico es saber dónde lo vas a ubicar, la luz que va a tener ese edificio. Nosotros aquí somos unos privilegiados, ¿no?, porque tenemos la famosa luz del Mediterráneo. Ese es el ras que tenemos aquí, sí, tan bonito. Entonces, lógicamente, las viviendas que podemos diseñar aquí no van a tener los mismos condicionantes que si fuéramos a diseñar una vivienda en otras latitudes. Entonces, aquí pues siempre intentamos diseñar pensando, desde luego, en las vistas, pues, si estamos cerquita del mar, pues en cómo aprovechar la brisa marina también, las aperturas de nuestras ventanas, qué estancias vamos a poner para disfrutar del sol del amanecer, dónde vamos a poner la cocina, ¿no?, para aprovechar más el atardecer. La luz y el entorno juegan un papel primordial que tiene que ser tenido en cuenta desde el minuto cero, ¿no?, en la concepción de todo lo que hacemos.
Molt bé, idò. Avui mos ajuda a baixar barrera en Alejandro Domènech, que és enginyer del despatx d'arquitectura Cel Ras, entre Castelló i Mallorca. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Alejandro, per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. A veure, què fa un home com tu abans d'anar a dormir? Tens algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Pues llevo, es una buena pregunta, porque llevo muchos años tratando como de cada vez perfeccionar más mi rutina del sueño, ¿no? Siempre con el pensamiento y con la óptica de que el día siguiente, el éxito del día siguiente empieza en el descanso de la noche anterior. Entonces, no siempre lo consigo, pero yo sí que sé que las cosas que a mí me van bien es intentar desconectar de la tecnología pronto para bajar pulsaciones, que el cortisol deje de estar por ahí danzando, y luego también intento cenar muy prontito y pasar un buen rato en familia. Con esas claves, la verdad es que se consigue dormir mucho mejor y empezar mejor el día siguiente.
Qué Que bé, que bé. Bons costums. I de nosaltres necessitem, per començar bé demà, per passar testimoni, fins demà necessitem una cançoneta. Quina t'agradaria compartir amb els oients per acabar el programa, Alejandro?
Bueno, pues una que a mí siempre consigue ponerme de buen humor y motivarme con la tarea que tenga, o con el día que tenga entre manos, que es un clásico, es de Queen, que hay tantísimas, pero me gusta mucho la Bohemia Rhapsody de Queen.
Venga, un clàssic meravellós, així que clàssic, amb aquesta proposta d'en Alejandro Domènech acabarem el programa d'avui. Fins demà, Alejandro, moltíssimes gràcies i molta sort.
A ti, moltíssimes gràcies i ha sigut un plaer. Un abrazo.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil book.